Tell me when.
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Vanessa Raja.
Bon dia. El Congrés tirarà endavant avui la sisena i última pròrroga de l'estat d'alarma, que anirà fins al 21 de juny. El govern de Pedro Sánchez no hauria de tenir problemes per completar el tràmit gràcies al suport ja garantit de Ciutadans del PNB i l'abstenció d'Esquerra Republicana. El nou decret estableix que les comunitats autònomes podran gestionar directament la desescalada en plenes competències quan s'arribi a la tercera fase. A més, podran obrir la porta a la circulació entre regions sanitàries que es trobin en aquest últim estadi. El que queda descartat són els moviments entre diferents autonomies en fase 3. Amb tot plegat, arrenquem aquesta nova edició del Notícies en xarxa. Són les 8 del matí, avui és dimecres. És 3 de juny i toca repassar més titulars de la jornada. Sanitat publica per tercer dia consecutiu el mateix còmput global sense noves morts per coronavirus i reconeix que hi pot haver problemes en la transmissió de les dades. Tot plegat tenint en compte que algunes comunitats continuen reportant defuncions. El personal sanitari reclama que es passi dels aplaudiments al reconeixement efectiu de les seves condicions laborals agreujades pel context de la pandèmia. De fet, les principals reclamacions són dues: el retorn del 5% del sou que els van retallar fa una dècada i el pagament de les hores extres. Anem fins a l'Hospital del Mar, a Barcelona. Allà hi tenim el David Fleta i la Thaís Trujillo per escoltar aquestes reivindicacions. Fem un primer tast. Thaís, bon dia.
Molt bon dia. Des de l'Hospital del Mar de Barcelona acaba d'arrencar aquesta protesta. En pocs minuts llegiran un manifest per reivindicar aquesta millora de les condicions laborals del personal sanitari després de la crisi del coronavirus, on ha quedat de manifest les mancances que tenen aquests professionals. Demanen, com dèieu, l'increment del 5% del salari que van perdre amb les retallades de l'any 2010 i que, hores d'ara, una dècada després, encara no han recuperat.
La pandèmia continua sacsejant el mercat laboral del país i durant el maig s'han sumat 15.000 aturats més arreu de Catalunya. Això deixa un global de prop de 500.000 de persones sense feina, la xifra més alta dels últims 4 anys. Com duia les carreteres des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs a aquesta hora a poc a poc està veient com s'intensifica el trànsit a la xarxa viària catalana sense incidències, però sí que és cert que degut a les obres que es fan a l'autovia 2, al voltant de Lleida, el trànsit ara mateix és força intens. D'altra banda, també la novetat avui pel que fa al volum del trànsit és que ahir ja van circular més del 75% dels vehicles que ho feien abans de l'estat d'alarma a l'àrea metropolitana de Barcelona, tot com a conseqüència de l'ampliació en la mobilitat entre les regions sanitàries de Barcelona i les zones metropolitanes. Per últim, també recordem, continuen els controls de mobilitat i també els controls fronterers, tot mentre duri l'estat d'alarma. Seguir l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Bon dia, que vagi bé. I ara, un cop duia la previsió del temps, des del Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Cruz, molt bon dia.
Què tal? Bon dia. Doncs avui hem de parlar de pluja, de ruixats, que entre aquesta tarda i demà al matí poden afectar qualsevol punt de Catalunya, però sobretot a l'interior. De moment, aquest matí, el temps més aviat assolellat, potser amb algun núvol, especialment cap al Pirineu. La temperatura avui serà semblant a la d'ahir. La màxima arribarà a valors de 25 graus al Pirineu i a la costa, mentre que cap a l'interior, sobretot a Plana Lleida, es pot arribar fins als 30 graus. I serà a la tarda quan creixin en força les nuvolades i aquests ruixats puguin afectar a tot l'interior de Catalunya, especialment comarques de Lleida, interior de Barcelona i de Girona. I atenció, perquè podrien ser localment fortes, acompanyades de tempesta i també de calamarsa o pedra. El vent més aviat fluix, com deien, demà al matí encara el temps és una miqueta complicat i sembla que divendres el temps seria més assolellat. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El Congrés dels Diputats vota aquest matí una nova petició de pròrroga de l'estat d'alarma. Aquesta, però, segons l'executiu espanyol, serà l'última i ha de durar fins al 21 de juny. A més, el decret presentat ahir al Consell de Ministres estableix una important novetat. A partir de la fase 3, la desescalada serà gestionada directament per les comunitats autònomes. El govern de Sánchez sembla que no tindrà problemes per tirar endavant la pròrroga, ja que compta amb l'abstenció d'Esquerra Republicana i el vot favorable, entre d'altres, de Ciutadans i el PNB. Salvador Illa és el ministre de Sanitat.
Corresponderá
al presidente de la comunidad autónoma tomar las decisiones relativas también, proponer aquellas decisiones que quiera relativas a la movilidad en las distintas unidades territoriales de su comunidad autónoma. También corresponderá al presidente de la comunidad autónoma proponer el pase, el progreso a la nueva normalidad, que es a partir del momento en que se puede dar una movilidad entre distintas comunidades autónomas.
Per la seva banda, el govern català ha aprovat aquest dimarts un decret llei per tramitar les sancions per l'incompliment de la normativa de l'estat d'alarma denunciades pels diferents cossos policials que actuen a Catalunya. El conseller d'Interior, Miquel Buch, centralitzarà les sancions encara que les hagin posat policies locals. La informació és de Mont Carvajal.
El Departament d'Interior assumirà les competències per tramitar les sancions d'incompliment de l'estat d'alarma. Segons la portaveu del govern, Meritxell Budó, és necessari tramitar de pressa les multes per una qüestió de salut pública.
La necessitat extraordinària i urgent d'atribuir a un únic òrgan les competències sancionadores derivades d'aquest tipus d'infraccions respon a la necessitat inajornable de poder tramitar els procediments per a sancionar aquests incompliments per tal de garantir les seves funcions de prevenció general i, per tant, també esdevinguin un instrument efectiu de salvaguarda de la salut pública mentre dura la crisi actual.
Les multes per no complir l'estat d'alarma van des dels 100 euros fins als 600.000 en funció de la gravetat dels incompliments. Fins ara, els Mossos i les policies locals n'han posat més de 100.000.
Precisament també l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat responsabilitat i prudència als ciutadans davant l'increment de queixes a la Guàrdia Urbana per molèsties en domicilis a causa de les festes que s'hi fan.
La gent tenia moltes ganes de retrobar-se i això ho entenem, però hem de recordar que s'han de respectar les regles per no fer passes enrere i que s'han d'evitar les aglomeracions. No? I, per tant, si hi ha hagut alguna situació on s'han superat nombre de persones o no s'han respectat les distàncies, doncs Guàrdia Urbana, efectivament, obre expedient i en cas que hi hagin infraccions clares i contrastades es procedeix a sancionar.
I un dia més repassem les estadístiques del coronavirus, perquè tant el Ministeri de Sanitat com Salut no han comptabilitzat cap víctima mortal en les darreres 24 hores. De tota manera, Catalunya comptabilitza 9 noves defuncions en el còmput global de persones mortes durant la pandèmia. Segons les dades que dona el departament, en la jornada d'ahir no es compta cap víctima mortal perquè cap d'aquestes morts s'hauria produït en les 24 hores prèvies a l'elaboració de l'informe. Els contagis també han caigut de manera important a un increment de 23 casos sobre la xifra total de contagiats. També ha tornat a disminuir la xifra de pacients greus. A Espanya, segon dia consecutiu en què no es registra cap víctima mortal durant el dia anterior a la publicació del recompte. Aquest zero d'ahir, però, podria no ser correcte, ja que el Ministeri de Sanitat ha reconegut problemes en la comunicació amb alguna comunitat autònoma. Els contagis han repuntat, ja que s'han notificat 137 de nous, quan en el darrer informe en van ser 71. De tot plegat, en parlava el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón. Ens ho explica la Diana Bermejo.
Fa tres dies que el Ministeri de Sanitat publica la mateixa xifra de defuncions a Espanya, 27.127 persones. Això ha posat de nou de manifest les discrepàncies entre el que recull Sanitat i el que publiquen algunes comunitats autònomes que segueixen reportant defuncions a diari. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries reconeix que pot haver problemes en la transmissió d'algunes dades i que el total de víctimes està a prop de les 28.000 persones. Però tot i la importància de la dada, segons Fernando Simón, ara és més prioritari detectar sospitosos, fer-los al màxim de proves i aïllar ràpidament els positius i els seus contactes.
Los fallecidos son importantes, desde luego que sí, pero tenemos que entender lo que significan. Tenemos que entender la importancia que puede haber en una variación de un dato arriba, un dato abajo, en una serie, que ahora mismo, siendo importante, y desde el punto de vista social muy importante, es menos prioritaria en el momento de la epidemia en la que nos encontramos.
El Ministeri està validant les dates de defunció de tot l'històric de casos després que el passat 11 de maig canviés la manera en què s'han de comunicar les dades.
El cas és que la crisi del coronavirus ha posat a manifest les mancances a les residències de gent gran i també a la resta del sistema sanitari. Ara els professionals d'aquest àmbit insisteixen en la necessitat de millorar les seves condicions de treball i per això ja han començat a mobilitzar-se. De fet, en una d'aquestes protestes ja s'està fent a aquesta hora. És a les portes de l'Hospital del Mar de Barcelona. I ahí tenim els nostres companys David Fleta i Thaís Trujillo. Thaís, bon dia de nou, explica'ns.
Molt bon dia, Vanessa. T'escolto a mitges, però crec que ja m'has donat pas. Com bé dèieu, aquesta és una protesta del personal sanitari, no només el de l'Hospital del Mar, sinó també de molts altres hospitals i centres d'atenció primària i fins i tot residències geriàtriques d'arreu de Catalunya. És un moviment que han batejat amb el nom de Primavera Sanitària. Asseguren que és el moment ara ja de passar dels aplaudiments als balcons, que per cert agraeixen moltíssim, a la protesta al carrer. I és que diuen que només amb unes condicions laborals dignes els professionals sanitaris, els metges, les metgesses, els infermers, les infermeres i la resta de personal dels hospitals podran donar l'atenció que es mereixen als pacients. Ens acompanya en Xavier Tarragón, que és el president del comitè d'empresa de l'Hospital del Mar. Xavier, molt bon dia.
Bon dia.
Acabeu de llegir el manifest. Es tracta d'aprofitar aquesta visibilitat i aquesta bona valoració social que teniu ara mateix al personal sanitari per demanar una sèrie de millores que, de fet, no són reivindicacions noves, perquè, per exemple, la del 5% de recuperació del salari l'arrossegueu des de ja fa 10 anys. Explica'ns què és el que demaneu exactament.
En realitat, les nostres reivindicacions no només són laborals i socials, s'amplien molt més que en aquest aspecte. Sí que és veritat que portem patint les retallades des del 2010, una retallada del 5% i d'altres millores socials de DPOs, de pagues extraordinàries, però no ens quedem només amb això. També estem reclamant una sanitat 100% pública, tant de gestió com de titularitat com de provisió. Estem demanant que sigui una sanitat per tots i per totes, independentment de la seva situació administrativa. Estem demanant un finançament adequat tant per la recerca com per la investigació i, per què no, per una farmacèutica 100% pública també. Estem demanant un sistema primarista que aposti per la prevenció i que centri en els determinants socials de la salut. Això, entre altres moltes coses, no? A part de les millores laborals i econòmiques que creiem que són de justícia, ja que, com dèiem, portem patint retallades d'una mesura que havia de ser transitòria per l'anterior crisi, com van ser les retallades del 2010, i hem vist com s'ha anat allargant fins a dia d'avui. Per una altra banda, també estem reivindicant que la consellera ens rebi, perquè estem demanant una reunió amb ella per traslladar-li totes aquestes demandes, per tenir una taula i seure i debatre sobre quines serien les millors propostes per aconseguir un model sanitari efectiu i que pugui donar resposta amb més eficàcia a situacions tan nefastes com la que hem viscut amb aquesta pandèmia del Covid.
Teniu resposta de la consellera sobre aquesta voluntat de reunir-vos? Hi ha predisposició per part del Departament de Salut?
De moment encara no hem rebut resposta. També hem de dir que encara no hem fet un escrit oficial demanant aquesta reunió. Si bé si ho hem fet per xarxes, menteixo. Alguna de les persones que estem reunides ara mateix, estem coordinades amb la plataforma sanitària Sant Lluita, cap al març o així, ja van fer una sol·licitud per seure per fer les nostres reivindicacions. Malauradament no hem rebut encara resposta.
Xavier, dèiem abans que les reivindicacions no són noves, però s'han posat molt de manifest les mancances del sistema sanitari amb aquesta crisi del coronavirus. Quins són els errors que s'han comès i dels quals hem d'aprendre de cara al futur de la sanitat?
Jo crec que la falta de previsió, la situació amb la que hem hagut de treballar les treballadores i els treballadors amb una manca d'equips de protecció individual ha sigut terrible. I d'aquí les conseqüències del total de 140.000, aproximadament 140.000 afectats per Covid a tot l'estat, més de 51.500 hem estat treballadors i treballadores, convertint-nos així en un foc molt important d'infecció per usuàries, per familiars i per la resta de la ciutadania. Creiem que això no es pot tornar a repetir, creiem que cal una previsió adequada, que cal revertir totes les retallades patides, revertir tota aquesta situació per aconseguir donar una resposta molt més eficaç quan tornin a haver situacions similars a aquesta.
Xavier Tarragón, president del comitè d'empresa de l'Hospital del Mar, moltíssimes gràcies
per haver atès
a la xarxa.
Moltes gràcies.
Deixem aquí, Vanessa, aquí continua la protesta. És una protesta que s'ha convocat cada dimecres, que per ara ja s'hi han afegit 25 centres sanitaris d'arreu de Catalunya i que protagonitzen principalment el personal dels hospitals i dels centres d'atenció primària, però a la qual també s'hi estan afegint pacients que volen donar suport als facultatius que els han atès durant aquesta crisi del coronavirus.
I veiem aquest exemple de protesta, en aquest cas, a les portes de l'Hospital del Mar de Barcelona. Moltes gràcies, companys David Fleta, Thaís Trujillo, gràcies per aquesta connexió, que vagi bé a la tornada. I de les protestes als hospitals passem de les protestes dels treballadors de Nissan. La plantilla no s'atura i aquesta setmana continuen les mobilitzacions contra el tancament de les fàbriques de la multinacional japonesa a Catalunya. Ahir, centenars de treballadors es van concentrar davant del concessionari de la marca francesa Renault, que té Esplugues. La protesta la van seguir els companys d'ETV.
Bon dia. Continuen les protestes dels treballadors de Nissan i de les empreses proveïdores. Si les primeres concentracions es van realitzar davant les factories de la Zona Franca, Montcada i Sant Andreu, i a l'endemà els concessionaris Nissan de Molins de Rei i l'Hospitalet, ara ha estat el torn del concessionari Renault d'Esplugues. Miguel Ruiz Fernández es el secretari general del sindicat Sigenusoc-Nissan.
Nosotros no pararemos. La Renault tiene mucha implicación porque tiene mucho poder en la alianza. Aquí José Vicente de los Mozos, como responsable de Renault y como presidente de la FAP, pues tiene mucho que decir, que no ha dicho nada, y le vamos a seguir pidiendo de que apueste por nuestras plantas.
A la difícil situació per als 3.000 treballadors directes de Nissan, cal sumar-hi l'encara més complexa dels treballadors de les empreses proveïdores. Treballadors que en alguns casos fa més de 15 anys que ho fan per la multinacional japonesa i que ara resten acomiadats en pitjors condicions.
I més qüestions laborals. Les xifres de l'atur continuen demostrant la crisi econòmica provocada per la pandèmia del coronavirus. Catalunya va registrar el passat mes de maig més de 15.000 nous aturats. Aquesta xifra suposa un increment per sobre del 3% respecte al mes d'abril. Actualment, el total d'aturats se situa a prop del 500.000 de catalans, una xifra que és la més alta des de l'abril del 2016. Per demarcacions, l'increment més alt de l'atur s'ha produït a la província de Barcelona, amb 14.000 nous aturats, el que representa un augment per sobre del 4%. Girona té 700 nous aturats, seguida de Tarragona, amb uns 600 nous treballadors a l'INEM, i Lleida experimenta el millor comportament, amb només 13 nous aturats. Un dels sectors clau per a l'economia catalana, la del turisme, va escalfant motors per intentar salvar l'any o, com a mínim, la temporada d'estiu, mesos de juliol i agost. Per aquest motiu, des de la patronal Pimec es demana a les administracions una aposta decidida per incentivar el turisme. Reclamen, per exemple, que s'avanci l'obertura de fronteres el 15 de juny, dues setmanes abans del previst, o que la por per la Covid-19 no paralitzi aquest sector econòmic. Fa uns minuts, i en declaracions a la xarxa, Isabel Galobardes, presidenta de Pimec Turisme, també reivindicava la necessitat d'impulsar un pla integral d'ajuts per reflotar un dels sectors més damnificats, perquè també ha estat un dels que més tard s'ha reincorporat a l'activitat.
Fins ara ho hem fiat tot, els crèdits ICO, els crèdits ICF, a les cotitzacions, però això és totalment insuficient. És a dir, o realment injectem sang en vena, com nosaltres diem a la casa, o tenim molt complicat. Altres països ho han fet, Itàlia d'una forma més moderada, però França ha fet un pla integral i realment és necessari. És una qüestió que, si això no actuem ràpid, doncs veurem, malauradament, el tancament de moltíssimes empreses que segurament es podrien haver salvat, sobretot llocs de treball.
Precisament una cinquantena d'empresaris del sector de l'hostaleria a la ciutat de Tarragona es van concentrar ahir davant les portes de l'Ajuntament tarragoní per reclamar que s'escoltin les reclamacions del sector i els ajudin a sortir de l'actual crisi generada per la pandèmia. És una informació de Jordi Murtró, des de TAC12.
Els hostalers volen que el consistori parli amb ells per consensuar diverses mesures, com per exemple el tall de carrers al trànsit per ampliar terrasses. Es queixen que molts bars i restaurants encara no tenen resposta per si poden ampliar les taules a l'exterior dels seus locals. Volen que l'Ajuntament els ajudi de forma efectiva.
El que volem és que l'Ajuntament parli amb nosaltres. Que no digui què farà i després no faci o reaccioni quan nosaltres decidim ajuntar-nos i demanar. Amb la majoria no han consensuat res, decideixen doncs, de forma subjectiva, no de forma objectiva. Hi ha carrers que es tancaran i carrers que no es tancaran i no sabem per què.
Asseguren que només d'aquesta manera podran superar l'actual crisi econòmica que els ha generat estar tancats durant gairebé 3 mesos.
Els sindicats agraris neguen l'existència de racisme en la campanya de la fruita de Lleida. Lamenten que es criminalitzi el sector i rebutgen les acusacions d'entitats i ONGs que responsabilitzen els pagesos de la situació dels temporers sense papers. Els productors s'han reunit aquest dimarts amb el subdelegat del govern espanyol, José Crespín, per analitzar com s'està desenvolupant aquesta campanya. És una crònica de Núria Sirvent, des de Lleida Televisió.
En aquesta ocasió s'ha posat especial atenció a la seguretat al camp per la crisi sanitària i en aquest sentit José Crespín ha destacat la bona feina.
Que hem de defugir absolutament de criminalitzar el sector agrari, que ho està fent molt bé, ho està fent molt bé, està desenvolupant una activitat que és clau i essencial.
La manca de personal era un altre dels problemes que més preocupava a l'inici de la campanya, però ha passat a un segon pla. La principal inquietud és la criminalització del sector. La polèmica els ha esquitxat les darreres setmanes i, tot i detectar irregularitats, s'insisteix que els infractors són pocs.
S'ha de recordar que l'any passat, amb 35.000 persones treballant, les inspeccions de treball sancionables van ser 18 persones.
Per acabar amb les males pràctiques, els sindicats de treballadors han demanat la col·laboració dels pagesos.
Que si algú ho està fent malament, amb aquesta persona se l'ha de senyalar, perquè aquesta és la persona que està criminalitzant el sector.
També s'han reclamat més ajuts econòmics perquè la compra de material de protecció ha elevat les despeses un 30%.
També la Federació d'Hostaleria de Lleida considera desproporcionat i fora de lloc que se'ls qualifiqui de racistes i se'ls acusa de no voler facilitar allotjament als 200 temporers que malviuen al carrer. El seu secretari general, Ramon Solsona, explica que com a mínim dos establiments van respondre a la crida feta per la paeria en un moment d'emergència sanitària en què la gran majoria d'hotels de la ciutat estan tancats.
Dos hotels que han dit que estarien d'acord amb parlar-ne i amb fer-ho, i un altre que ho està valorant. No? Això en una situació que, vaja, tots els hotels de Lleida, menys dos, estan tancats. La valoració que en fa l'Ajuntament és molt bona, des del punt de vista que han fet el requeriment i tenen resposta, almenys aquests dos, no? Dos, tres, que ho està valorant. De que som racistes perquè no contestem, vaja, jo trobo totalment desafortunada, desproporcionada.
I atenció, perquè els plàstics d'un sol ús estaran gravats amb un nou impost. Així ho estableix la nova llei de residus aprovada pel Consell de Ministres aquest dimarts. La norma també prohibeix coses tan habituals com les canyetes o la coberteria de plàstic. Tot plegat el dia que el govern de Pedro Sánchez ha demanat la darrera pròrroga de l'estat d'alarma que estableix que les comunitats autònomes gestionin la desescalada a partir de la fase 3. La crònica és de David Navarro.
L'avantprojecte de llei de residus i sòls contaminats preveu reduir les deixalles generades en un 15% per a l'any 2030 respecte al 2010. Per aconseguir-ho, es fixa especialment en els plàstics. Així vol reduir el nombre d'envasos no reutilitzables i prohibeix a partir de l'any vinent canyetes, coberteria o palets de les orelles de plàstic. També, com ha explicat la ministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera, amb una nova taxa.
Establece un impuesto a los envases de plástico no reutilizables. Se trata de un impuesto de carácter indirecto que recaerá sobre la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de envases de plástico no reutilizables que vayan a ser objeto de utilización en el mercado español.
El Ministeri calcula que la taxa podria arribar a recaptar uns 720 milions d'euros. La llei també estableix altres mesures com l'obligació als hostalers d'oferir aigua de l'aixeta als seus clients.
Bones notícies, perquè hi ha llum verda a la celebració de Sant Joan. La Generalitat ha autoritzat aquesta tradicional festa cultural, que serà la primera gran festa des del decret de l'estat d'alarma, ja que es preveu que el dia 23 de juny la majoria de Catalunya ja es trobi en fase 3. Això sí, la celebració haurà de ser en petit format, amb familiars o amb petits grups d'amics. Així, amb tota probabilitat, no es podran fer fogueres, però el sector de la pirotècnia respira una mica més tranquil, ja que durant la quinzena de Sant Joan els establiments de Catalunya concentren el 95% de la facturació de tot l'any. Amb tot, s'han anul·lat festes importants de la nit de Sant Joan. És el cas de la baixada de Falles d'Isil, al Pallars Sobirà, una festa declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. I Tarragona ha reobert al públic aquesta setmana tots els recintes patrimonials i els museus de la ciutat. Sense turistes i sense sortides escolars, el tràfic habitual s'ha reduït al mínim i les visites arriben en comptagotes. Són els mateixos tarragonins o gent de l'entorn dels que ara poden aprofitar la manca de cues i aglomeracions per visitar el patrimoni tarragoní. I és que l'entrada és gratuïta durant tota la setmana. Seguint les recomanacions sanitàries a l'interior dels recintes, els visitants han de mantenir les distàncies, utilitzar mascareta i desinfectar-se les mans a l'entrada. A futbol, el blaugrana Gerard Piqué considera precipitat el retorn del futbol professional a la setmana vinent pel risc de lesions. Ho va dir en una trobada telemàtica de futbolistes amb el ministre de Sanitat, Salvador Illa. Tot plegat el mateix dia que el director d'Emergències Sanitàries, Fernando Simón, no va descartar la presència de públic en els partits de futbol durant la fase 3, sempre i quan la situació sanitària ho permeti. Va matisar, però, que la mesura no es permetria fins que no es pogués aplicar a tots els camps. I d'altra banda, sense deixar el futbol, la resolució de la Federació Catalana de donar per acabades les lligues de base i formatives ha deixat alguns dubtes als clubs. Per una banda, queda per resoldre com s'estructuraran les categories perquè rebran els nous equips, com la segona o tercera catalana. I de l'altra, també preocupa molt l'arribada dels ajuts econòmics. Més detalls des d'Olot Televisió.
El futbol garrotxí tenen dubtes sobre com serà la segona i la tercera catalana l'any vinent. Grups on rebran nous equips procedents de categories inferiors i que no tindran descensos. Això suposarà un increment dels clubs participants i, per tant, es preveuen lligues més llargues.
En lloc de tenir un grup de 18 equips, tindrem un grup de 20 equips, cosa que, bueno, ens fa tenir un cert malestar amb el sentit de que no hi ha cap seguretat ara mateix de poder començar al setembre, que si comencem més tard, doncs una lliga encara més llarga, doncs, que també pot ser un problema.
Pel que fa a l'àmbit econòmic, la federació s'ha compromès a mantenir les campanyes Som un equip i orgullosa, però els clubs reclamen altres ajuts per compensar les pèrdues ocasionades pel coronavirus.
Hem tingut una davallada d'ingressos, diu com és lluny, ens diran quines són aquestes ajudes, i esperem a poder començar de la millor manera possible. No?
La federació afirma que en aquests moments estudien diferents escenaris i que en les properes setmanes resoldran aquestes incògnites.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia. La xarxa de comunicació local.
Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Tingueu cura amb l'exposició de la intimitat familiar a les xarxes, sobretot la dels infants. Eviteu compartir elements del vostre domicili que es puguin reconèixer. Informeu-vos sobre els mecanismes de control parental i combatiu l'aïllament social, sobretot el de la gent gran, fent videotrucades. Aprèn a navegar. Aprèn a desconnectar. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
En una casa de pagès hi havia una donzella que tenia els 17 anys d'amor. I era tan bella que la gent d'aquell vol deien és un heroi com un sol. Ella prou la sabia, la parentela que amb el sol tenia, que cada matinada per la finestra assolixent parada, l'astre de foc i ambre li entrava de ple a ple dins la cambra. I ella nua, amb delícia, s'abandonava a la fulgent carícia. Donar-se aquestes dolces manyes, va ficar-se-li el sol a les entranyes i ben prompte sentia una ardència dins d'ella que es movia. Adéu, la casa meva i els que hi són, jo, prenyada de llum, me'n vaig pel món. De tots abandonada va començar a rodar per l'encontrada. Estava alegre com l'ocell que vola i cantava tota sola, cantava. Sola albada que duca el sol a dins i en so rosada. Els cabells m'arrossegen, els ulls m'aguspinegen, els llavis m'arrubiegen, en les galtes i en el front tinc el color i en el pit la gran cremor. Tot allò sóc claró contra claró. La gent que la sentia s'aturava admirada i la seguia. La seguia pel pla i per la muntanya per sentir-li cantar la cançó estranya que l'anava envellint de mica en mica. Quan ella va sentir-se prou bonica, va dir, m'ha arribat l'hora. Va parar de cantar i allà a la vora entrava una barraca que hi havia. La gent que l'entorn era sols veia un resplendor i sols sentia el gemec poderós de la partera de sobte. Les clivelles del tancat van lluir igual que estrelles. De seguit s'aixecà gran fograda, tota la gent fugia esparverada i en la gran soledat només restava un nin, igual que el sol, que caminava i deia tot pujant amunt la serra. Jo vinc per acostar el cel
xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Vanessa Raja.
Bon dia. El Congrés aprova avui la sisena i última pròrroga de l'estat d'alarma, una pròrroga que arribarà fins al dia 21 de juny. El govern de Pedro Sánchez compta amb el suport ja garantit de Ciutadans del PNB i l'abstenció d'Esquerra Republicana. El nou decret estableix que les comunitats autònomes podran gestionar directament la desescalada amb plenes competències quan s'arribi a la tercera fase. A més, podran obrir la porta a la circulació entre regions sanitàries que es trobin en aquest últim estadi. El que queda descartat són els moviments entre diferents autonomies de la fase 3. És la previsió informativa d'una jornada que compta amb altres notícies destacades, com per exemple que Sanitat publica per tercer dia consecutiu el mateix còmput global sense noves morts per coronavirus i reconeix que hi pot haver problemes en la transmissió de les dades. Tot plegat, tenint en compte que algunes comunitats continuen reportant defuncions. La pandèmia continua castigant el mercat laboral i durant el maig s'han sumat 15.000 aturats més a Catalunya. Això deixa un global de prop de 500.000 de persones sense feina, la xifra més alta dels últims 4 anys. Continuen les mobilitzacions de Nissan. Els treballadors van protestar ahir contra el tancament de les plantes davant d'un concessionari de Renault, de la marca aliada de la japonesa. L'Imserso haurà de retornar els imports als viatges que han estat cancel·lats a causa de la pandèmia. En total, gairebé 200.000 persones, que ara fa 3 mesos es van quedar sense plans de vacances, tot i haver abonat part del preu. En parlarem d'aquí uns minuts amb l'Associació de Consumidors Facua i els hi preguntarem alguns dubtes. En fase 2, les autoescoles han començat a recuperar l'activitat, però el sector està tocat. En uns minuts anirem fins a Tarragona per saber com s'han hagut d'adaptar les autoescoles a les noves mesures de seguretat. I el Mundial de Fórmula 1 passarà pel circuit de Barcelona-Catalunya el 16 d'agost. Després de Montmeló es disputarà el Gran Premi de Bèlgica i el de Monza, a Itàlia. I totes les curses seran sense públic a la grada. Des d'aquesta setmana són moltes les instal·lacions esportives de Catalunya que han reobert les seves portes. És el cas de les piscines, per exemple, on no s'hi pot anar a fer un bany recreatiu, però, en canvi, estan obertes per practicar la natació. En uns minuts anirem en directe a Girona per conèixer com s'ho fan a un club històric de la ciutat, el GIEC. I el govern demana màxima precaució de cara a la revetlla de Sant Joan per no deixar en no res els esforços que s'han fet fins ara en la contenció de la pandèmia. Tot plegat, tenint en compte que regions molt poblades com Barcelona encara seran a la fase 2 en aquella data de la celebració. El Congrés dels Diputats vota aquest matí una nova petició de pròrroga de l'estat d'alarma. Aquesta, però, segons l'executiu espanyol, serà l'última i anirà fins al 21 de juny. A més, el decret presentat ahir al Consell de Ministres estableix una important novetat. A partir de la fase 3, la desescalada serà gestionada per les comunitats autònomes. El govern de Sánchez sembla que no tindrà problemes per tirar endavant la pròrroga, ja que compta amb l'abstenció d'Esquerra Republicana i el vot favorable de Ciutadans i del PNB. Salvador Illa és el ministre de Sanitat.
Corresponderá al presidente de la comunidad autónoma tomar las decisiones relativas también, proponer aquellas decisiones que quiera relativas a la movilidad en las distintas unidades territoriales de su comunidad autónoma. También corresponderá al presidente de la comunidad autónoma proponer el pase, el progreso a la nueva normalidad, que es a partir del momento en que se puede dar una movilidad entre distintas comunidades autónomas.
I el govern català ha aprovat un decret llei per tramitar les sancions per l'incompliment de la normativa de l'estat d'alarma denunciades pels diferents cossos policials que actuen a Catalunya. El conseller d'Interior, Miquel Buch, centralitzarà les sancions encara que les hagin posades policies locals. La informació és de Mont Carvajal.
El Departament d'Interior assumirà les competències per tramitar les sancions d'incompliment de l'estat d'alarma. Segons la portaveu del govern, Meritxell Budó, és necessari tramitar de pressa les multes per una qüestió de salut pública.
la necessitat extraordinària i urgent d'atribuir a un únic òrgan les competències sancionadores derivades d'aquest tipus d'infraccions respon a la necessitat inajornable de poder tramitar els procediments per a sancionar aquests incompliments per tal de garantir les seves funcions de prevenció general i, per tant, també esdevinguin un instrument efectiu de salvaguarda de la salut pública mentre dura la crisi actual.
Les multes per no complir l'estat d'alarma van des dels 100 euros fins als 600.000 en funció de la gravetat dels incompliments. Fins ara, els Mossos i les policies locals n'han posat més de 100.000.
Precisament, també l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat responsabilitat i prudència als ciutadans davant l'increment de queixes a la Guàrdia Urbana per molèsties en domicilis a causa de les festes que s'hi fan.
La gent tenia moltes ganes de retrobar-se i això ho entenem, però hem de recordar que s'han de respectar les regles per no fer passes enrere i que s'han d'evitar les aglomeracions. No? I, per tant, si hi ha hagut alguna situació on s'han superat el nombre de persones o no s'han respectat les distàncies, doncs Guàrdia Urbana, efectivament, en obre expedient i en cas que hi hagin infraccions clares i contrastades, es procedeix a sancionar.
El Ministeri de Sanitat com Salut no han comptabilitzat cap víctima mortal en les últimes 24 hores. De tota manera, Catalunya comptabilitza 9 noves defuncions en el còmput global de persones mortes durant la pandèmia. Segons les dades que dona el departament, en la jornada d'ahir no es compta cap víctima mortal perquè cap d'aquestes morts s'hauria produït en les 24 hores prèvies a l'elaboració de l'informe. Els contagis també han caigut de manera important, amb un increment de 23 casos sobre la xifra total de contagiats. També ha tornat a disminuir la xifra de pacients greus. A Espanya, segon dia consecutiu en què no registra cap víctima mortal durant el dia anterior a la publicació del recompte. Aquest zero tècnic, però, podria no ser correcte, ja que el Ministeri de Sanitat ha reconegut problemes en la comunicació d'alguna comunitat autònoma. Els contagis han repuntat, ja que s'han notificat 137 de nous, quan en el darrer informe en van ser 71. I mentrestant, el personal sanitari vol aprofitar la visibilitat i el reconeixement que tenen arran de la crisi de la Covid-19 per reclamar que es millorin les seves condicions laborals, agreujades pel context actual. Asseguren que cal passar dels aplaudiments als balcons al reconeixement efectiu de les seves condicions laborals. Les principals reclamacions són el retorn del 5% del sou, que els van retallar fa una dècada, i el pagament de les hores extres. També demanen una sanitat 100% pública i amb finançament adequat que permeti fer una bona previsió davant situacions com l'actual pandèmia. Diuen que només així es podrà donar als pacients l'atenció que es mereixen. Les xifres a l'atur continuen demostrant la crisi econòmica provocada per la pandèmia del coronavirus. Catalunya va registrar el passat mes de maig més de 15.000 nous aturats. Aquesta xifra suposa un increment per sobre del 3% respecte al mes d'abril. Actualment, el total d'aturats se situa a prop del 500.000 de catalans, una xifra que és la més alta des de l'abril del 2016. Per demarcacions, l'increment més alt de l'atur s'ha produït a Barcelona, amb 14.000 nous aturats, el que representa un augment per sobre del 4%. Girona té 700 nous aturats, seguida de Tarragona amb uns 600 nous treballadors que han passat a l'INEM, i Lleida experimenta el millor comportament amb només 13 nous aturats. I la lluita dels treballadors de Nissan no s'atura i aquesta setmana continuen les mobilitzacions contra el tancament de les fàbriques de la multinacional japonesa a Catalunya. Ahir, centenars de treballadors es van concentrar davant el concessionari que la marca francesa Renault té a Esplugues. La protesta la van seguir els companys de TV.
Bon dia. Continuen les protestes dels treballadors de Nissan i de les empreses proveïdores. Si les primeres concentracions es van realitzar davant les factories de la zona franca, Montcada i Sant Andreu, i a l'endemà els concessionaris Nissan de Molins de Rei i l'Hospitalet, ara ha estat el torn del concessionari Renault d'Esplugues. Miguel Ruiz Fernández és el secretari general del sindicat Sigenusoc Nissan.
Nosotros no pararemos, la Renault tiene mucha implicación porque tiene mucho poder en la alianza. Aquí es José Vicente de los Mozos como responsable de Renault. Y como presidente de la FAP, pues tiene mucho que decir, que no ha dicho nada y le vamos a seguir pidiendo de que apueste por nuestras plantas.
A la difícil situació per als 3.000 treballadors directes de Nissan, cal sumar-hi l'encara més complexa dels treballadors de les empreses proveïdores. Treballadors que en alguns casos fa més de 15 anys que ho fan per la multinacional japonesa i que ara resten acomiadats en pitjors condicions.
Amb l'arribada de la fase 2 a bona part de Catalunya, un dels sectors que ha reprès l'activitat és el de les autoescoles. Els alumnes ja poden tornar a les seves classes teòriques i pràctiques aquesta mateixa setmana. Les empreses han hagut d'adaptar les seves instal·lacions i també han hagut d'incorporar noves mesures com l'obligació de portar mascareta. Anem en directe cap a Tarragona, al barri de Camp Clar, exactament. Allà hi tenim la Georgina Gómez i l'Àlex Alonso, companys de TAC12. Àlex, què tal? Molt bon dia. Explica'ns.
Doncs molt bon dia. Avui dimecres és el primer gran dia en què es reprenen sobretot les classes pràctiques a les autoescoles de la demarcació de Tarragona, un cop ja està consolidada aquesta fase 2. Una represa de l'activitat de les autoescoles que es fa plegada d'incerteses. Sobretot la primera, com es podrà donar sortida als centenars, als milers d'alumnes que han quedat, poguéssim dir, penjats entre, per exemple, entre l'examen teòric i l'examen pràctic, o que fins i tot encara no han pogut fer el teòric, perquè es calcula que a tot l'Estat s'han deixat de fer gairebé 500 mil, gairebé mig milió d'exàmens tant teòrics com pràctics. Avui és el dia en què comencen a treballar sobretot aquestes autoescoles i hem volgut parlar, volem parlar ara mateix amb el vicepresident de l'Associació d'Autoescoles de la demarcació de Tarragona, Carlos Trujillo. Carlos, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Carlos, avui represa gairebé total de l'activitat i, com dèiem, amb moltes incerteses, sobretot pel que fa a com seran els exàmens i quan es podran dur a terme aquests exàmens.
Sí, bueno, a partir de la setmana que ve ja comencem a examinar aquí a Tarragona. I com es faran? Pues, bueno, es veu reduït el nombre d'exàmens pràctics al dia per cada examinador i amb incertesa, eh? No sabem ben bé com sortirà la cosa, no? O sigui, com podrem treure'ns el tap que tenim d'alumnes, no? A les autoescoles, que ja era gran abans de la pandèmia, i ara, pues, clar, tot serà més greu, no?
Hem de recordar que abans d'arribar la pandèmia ja existien nombrosos problemes per la falta d'examinadors, concretament aquí a la demarcació de Tarragona. Hi havia llargues llistes d'espera per poder fer aquests exàmens, sobretot pràctics, per la falta d'aquests examinadors. Carlos, a tot això s'ajunta o assuma totes les mesures de prevenció, d'higiene i de seguretat que s'han de prendre. Ara esteu a punt de començar una classe i ja t'hem vist just abans netejant a fons i a consciència el vehicle. És una de les principals mesures que s'han de prendre.
Sí. Bueno, ara mateix el problema fonamental que tenim no és la manca d'examinadors, sinó és la manca de personal administratiu. Llavors, ara mateix ens trobem en que els examinadors han de fer la tasca de personal administratiu i no poden sortir al carrer a examinar. Després, pues, bueno, sí, el tema de la higiene també, pues, bueno, és important, no? Netejar el cotxe entre pràctica i pràctica, això també, pues, comporta una pèrdua de temps entre alumne i alumna.
A partir d'aquí, el que dèiem, és la manera de treballar de les autoescoles també us canviarà, entenc que dintre, tant a dintre com a fora de casa.
Exacte. L'aforament de les aules, pues, queda molt limitat, perquè entre alumne i alumne han d'haver 2 metres. L'aforo es veu reduït amb un terç de lo que n'hi havia. I el cotxe, pues, també hem de procurar mantenir la higiene al 100%.
Doncs perfecte. Higiene i mascareta, sobretot, que és el màxim que es pot fer dintre d'un cotxe ara mateix. Moltíssimes gràcies, Carlos. Gràcies, Trujillo, vicepresident de l'Associació d'Autoescoles de Tarragona. Ja ho veieu, aquesta és la situació a la que s'enfronten ara mateix unes autoescoles que comencen a rodar amb les pràctiques i amb les classes teòriques ja amb aquesta fase 2 i que esperen que a partir de la fase 3, que aquí a la demarcació de Tarragona s'espera que s'arribi la setmana vinent, puguin començar ja aquests exàmens i començar a desaparèixer aquestes llistes d'espera que hi ha actualment.
Doncs és obvi que és un sector que s'ha hagut de reinventar amb totes les mesures, perquè si alguna cosa és característica d'un examen o de les pràctiques de cotxe és que les distàncies són absolutament curtes i per això també s'han d'adaptar a aquestes noves circumstàncies. Moltíssimes gràcies, companys de TAC12, per aquesta connexió, que vagi molt bé i molt bon dia. I ara parlem d'un altre sector importantíssim econòmicament parlant, com és el del turisme, i en concret de l'Imserso, que haurà de retornar els imports dels viatges que han estat cancel·lats a causa de la pandèmia. En total, gairebé 200.000 persones que ara fa 3 mesos es van quedar sense plans de vacances, tot i haver abonat part del preu. Ara tenen dret a demanar aquests diners. En volem parlar amb Gerard Hernández, ell és portaveu de FACUA Catalunya. Senyor Hernández, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clamava al cel que aquest retorn havia de ser sí o sí?
Sí, des del nostre punt de vista, FACUA tenia molt clar que els consumidors estaven al nostre dret a reclamar la devolució íntegra d'aquests imports.
Per tant, serà automàtic. Les persones que han pagat alguna part d'aquests viatges, se'ls retornarà de forma automàtica o s'ha de fer algun document, s'ha de presentar alguna documentació en alguna oficina?
Bé, en principi, nosaltres entenem que hauria de ser les pròpies agències, tour operadores, no?, els que fessin la gestió. No obstant, malauradament, moltes vegades som els consumidors que hem de prendre la iniciativa i reclamar-ho, no? En aquest sentit, doncs, ens hauríem de posar tota la facilitat, tenint en compte que, sobretot, és gent, doncs, gran, que pot tenir més dificultat poder, doncs, fer una gestió, doncs, telemàtica, i posar al seu abast tots els canals, doncs, telefònics, internet, presencials, per poder sol·licitar aquest retorn.
S'estan trobant amb moltes reclamacions, ja no només del tema de l'Imserso, que és un sector turístic molt específic vinculat a la gent gran, sinó en general, vist que hi havia moltíssima gent que en aquests 2 mesos i mig tenia plans de viatges, tenia idea de fer alguna sortida i que es veu cancel·lada sí o sí per causa de força major. Hi ha hagut moltes reclamacions o el sector està responent bé a l'hora de retornar els diners?
Doncs, malauradament, des de FACUA hem constatat que el sector majoritàriament està posant moltes traves, doncs, per poder recuperar les reserves. Tant les companyies aèries, que estan, doncs, intentant escapolir, doncs, la seva obligació de retornar els diners, oferint abonaments, bonus, que hem de saber que no estem obligats a acceptar, i, per tant, doncs, si ens han, doncs, mig enganyat amb un bono, que sapiguem que estem en el nostre dret a reclamar l'import, també, d'aquestes reserves, i també les agències, no?, agències de viatges, que, doncs, que potser per desconeixement o doncs, per intentar passar, doncs, aquest mal tràngol, estan, doncs, recaure en el consumidor la responsabilitat de reclamar les aerolínies. Quan, si hem contractat amb una agència, és aquesta la que ha de retornar l'import al consumidor i després ja barallar-se amb l'aerolínia.
Però hi ha moltes aerolínies, i vostès ho saben, que els estan oferint als viatgers no tornar els diners, perquè a més tenen problemes de liquiditat, sinó deixar aquell bitllet com congelat per més endavant si a aquella persona li pot arribar a interessar volar d'aquí uns mesos. Això no tenim per què acceptar-ho.
No, és a dir, ens poden oferir un bono, un canvi de dates, i doncs, si això ens convé, doncs, podem arribar perfectament a aquest acord. No, no seria, doncs, res dolent si nosaltres com a consumidors, doncs, podem treure partit, no?, si podem aprofitar, doncs, de més endavant d'aquest viatge, i les companyies, com deia, doncs, sí, és lícit que ens ofereixin, però el consumidor sempre té l'última paraula a acceptar o no aquest canvi en funció de les seves necessitats. No té per què acceptar-lo i, per tant, pot reclamar l'import de la reserva.
Doncs, Gerard Hernández, portaveu de FACUA Catalunya, li agraeixo molt aquestes recomanacions perquè són situacions que a vegades un s'hi pot trobar i que no sempre tenim clar com hem de reaccionar o quins són els nostres drets. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Bones notícies, llum verda a la celebració de Sant Joan. La Generalitat ha autoritzat aquesta tradicional festa cultural, que serà la primera gran festa des del decret de l'estat d'alarma, ja que es preveu que el 23 de juny bona part de Catalunya, si no tot Catalunya, es trobi a la fase 3. Això sí, la celebració haurà de ser en petit format, amb familiars o en petits grups d'amics. Així, amb tota probabilitat, no es podran fer fogueres, però el sector de la pirotècnia respira una mica més tranquil, ja que durant la quinzena de Sant Joan, els establiments de Catalunya el que fan és concentrar el 95% de la facturació anual. Amb tot, s'han anul·lat festes importants de la nit de Sant Joan. És el cas de la baixada de Falles d'Isil, al Pallars Sobirà, una festa declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. El de Fórmula 1 passarà pel circuit de Barcelona-Catalunya el 16 d'agost. La data s'ha confirmat amb l'anunci de la Federació Internacional d'Automobilisme de les primeres 8 proves del Campionat del Món. Començarà el dia 5 de juliol a Àustria, amb una doble cita, ja que acollirà una segona carrera una setmana després. A continuació passarà per Hongria i el Regne Unit, de nou per duplicat, abans d'aterrar a casa nostra en la 6a cursa. Després de Montmeló es disputarà el Gran Premi de Bèlgica i el de Monza a Itàlia. Totes aquestes curses seran sense públic a les grades. I des d'aquesta setmana són moltes les instal·lacions esportives de Catalunya que han reobert les seves portes. És el cas de les piscines, per exemple. No s'hi pot anar a fer bany recreatiu, però sí que es pot anar a entrenar, es pot anar a practicar la natació. Això sí, cal demanar cita prèvia per evitar aglomeracions. Doncs anem a veure com s'ha fet el GIEC, per exemple, a Girona, en aquesta reobertura. Allà hi tenim el Sebas Bahí i el Dani Vilà, companys de Televisió de Girona. Molt bon dia, Dani, explica'ns.
Bon dia, doncs sí, estem just a la piscina de 50 metres de les instal·lacions del GECA a Sant Ponce de Girona. Ara just veieu que hi ha poc moviment a la piscina perquè just és quan s'està fent els canvis dels nedadors, perquè, com deies, s'ha de fer amb cita prèvia. No només es tracta, en aquest cas, de la reobertura de les piscines després de la pandèmia, sinó que es tracta de molt més pel GEC, perquè aquesta piscina es va haver de tancar per l'efecte del Glòria. Ens trobem a una cinquantena de metres del riu cap a aquella zona, i es va haver de tancar per la inundació, les greus inundacions que van patir aquí, en el GEC de Sant Ponç. Segur que també recorden el pavelló de Fontajau, perquè s'ha doncs, vist molt aquestes imatges, però aquí el GEC de Sant Ponç va ser un dels que va ser damnificats, i fins ahir no es van poder obrir aquestes instal·lacions. Però per parlar-ne de tot plegat, tenim en Carles Valdellou, que és responsable de l'àrea de comunicació del GEC. Suposo que no només per la reobertura després de la pandèmia, sinó molt especial poder reobrir després de molts i molts dies d'aquell final de gener després de l'afectació del Glòria.
Sí, molt bon dia. Com tu comentaves, és un dia molt especial. Ho va ser ahir perquè va ser el dia oficial d'aquesta restrena, d'aquesta reobertura. Comptava els dies escassos abans d'obrir, els dies que feia que no podíem utilitzar aquesta instal·lació concreta, perquè és de 130, concretament la xifra. El dia 25 de gener és el dia que es va tancar degut a la crescuda del riu Ter, aquestes inundacions. I, a més, diguem que el destí va ser bastant cruel amb aquesta piscina de 50 metres, perquè just el dia que s'havia de reobrir, després de tots els treballs de recuperació i també de manteniment, doncs va ser el dia que es va decretar el confinament. Sí que és veritat que la de 25 metres ja portava una setmana en funcionament, però aquesta just anava a obrir el dia 16 de març, i el dia 13 és quan es va decretar aquest confinament total. Per tant, és una data molt especial aquesta del 2 de juny, perquè molta gent s'ha pogut retrobar després de 4 mesos i amb aquesta instal·lació estimada.
És època de protocols, veiem que ara just estan abandonant la piscina. Com us heu fet per poder doncs, complir tot allò que deia el BOE? Com un soci del GEC pot venir a nedar en aquestes instal·lacions allò tinguent un carril per poder-ho fer?
Doncs hi ha dues opcions. Es pot fer, evidentment, la reserva prèvia, perquè és una condició sine qua non per poder venir a nedar. Es pot fer o bé per telèfon o bé a través de la pàgina web GEC.cat. Hi ha una pestanya que és la de les reserves online. La gent s'ha de donar d'alta en un primer registre per tal de tenir ja un perfil, i a partir d'aquí simplement es tracta de seguir les passes habituals, com es poden fer, per exemple, per reservar pistes de tenis o de pàdel, i reservar simplement el carril i l'hora a la que es vol venir. Recordem que a priori era una sola persona per carril, adaptant-ho al 30% de la capacitat de la instal·lació. Després va haver un canvi en la normativa i s'ha pogut passar a dues persones. Recordem que tenim 10 carrils en aquesta piscina de 50 i també en tenim 4 habilitats a la piscina de 25, després una petita zona de bany en la que pot haver un màxim de 15 persones, com deia, sempre amb reserva prèvia. Llavors es pot reservar una vegada cada dia i amb dos dies d'antelació. Això es fa perquè es vol garantir el màxim de pas possible i el màxim de possibilitats pel màxim nombre de socis. Llavors hi ha 50 minuts per poder nedar. Si tu tens hora a les 9, has de venir un quart d'horet abans, et pren la temperatura, neteges les mans, tens quatre vestidors on només et pots canviar, vens a la piscina, puntegen que ets una de les persones que té un carril reservat, nedes els 50 minuts i, com molt bé explicaves, quan passen aquests 50 minuts es fa el buidatge de la piscina, els tècnics netegen i higienitzen totes les cadires, i llavors ja es fa el canvi de torn. Ara hi ha gent esperant a les escales, que un cop acabi aquestes tasques de neteja podran accedir a aquestes piscines.
Doncs precisament un dels que acaba de sortir de la piscina, que ara ja està buida perquè puguin entrar doncs, els nous, tenim a l'Eduard. Eduard, com ha anat això? Feia molt que no nedaves, no sé si avui era la rentre o ahir ja vas poder venir.
Ahir vaig poder venir, i bueno, la situació és especial i és preventiva, no? I s'entén dintre de...
Com ha anat aquests primers dies? Portaves això, ara en Carles ens deia 130 dies sense que aquesta piscina pogués estar oberta. Portaves 130 dies o havies pogut anar a algun lloc?
Bueno, vaig poder anar al llac de Banyoles, perquè soc d'un club allà de triatló, i... però no, sense fer res, floto. Ara no nado, floto.
Quina sensació vas tenir quan vas poder tornar a l'aula, si ets a l'aigua, si ets allò un nedador habitual?
Una sensació molt bona, la veritat. Sí, molt agradable.
Doncs com veieu, aquestes sensacions bones gràcies a Eduard, amb aquesta magnífica cúpula, més amb dia que s'ha aixecat doncs, amb molt bon dia, aquesta cúpula retràctil, que quan fa bon dia doncs, es poden tirar enrere, com veieu, entra el sol, mentre comencen a entrar els primers nedadors d'aquesta nova tanda, d'aquests nous 50 minuts doncs, que els hi permetrà doncs, gaudir d'aquests carrils, de poder tornar a gaudir del seu esport de la natació en un centre tan típic, tan gironí com és el GEC de Sant Ponç, aquí a la ciutat de Girona. Ja els veiem a punt per tornar a entrar a l'aigua i segur tornar a ser feliços.
Doncs segurament que ho són, i molt, perquè la gent que li agrada nedar i ho troba molt a faltar, si és que no ho pot fer. Sens dubte és un dia important per tots aquests nedadors. Moltíssimes gràcies, companys de Girona Televisió, per haver-nos-ho explicat aquí al Notícies en Xarxa. Que vagi molt bé, molt bon dia. I no deixem els esports, perquè en hoquei patins, Aitor Gurrola ha renovat una temporada més amb el Barça. El porter, que està a punt de fer els 40 anys, afrontarà el 23è curs defensant la porteria del primer equip blaugrana. Fins ara suma 73 títols, un palmarès que el converteix en el jugador de tot el club que acumula més trofeus.
Està clar que és continuar un somni per mi, continuar un any més a la meva edat al màxim nivell en un equip de la màxima exigència com és el Futbol Club Barcelona, i mirar d'afrontar la temporada vinent amb moltíssima il·lusió. No sé si em sento part de l'escut o l'escut és una part del meu cos.
I en bàsquet, el Baxi Manresa reforça amb el pivot Scott Ifertón. El nord-americà de 28 anys signa per dues temporades. Arriba amb l'aval d'haver estat l'MVP de la Bundesliga amb una mitjana de 17,7 punts per partit, el que és el rècord en cistellador del campionat aquesta temporada, i també havent-se convertit en el màxim rebotejador, amb més de 8 rebots per partit. En declaracions al club, Ifertón s'ha mostrat satisfet per cobrir aquesta nova etapa al Congost.
My name is Scott Edgerton. I signed to play Manresa next year. Me and my family are really excited to get out there and meet everyone. We've heard great things about the city, the organization, and all the fans, and I can't wait.
Doncs res, 3 minuts, arribem al punt de les 9 del matí, ho deixem aquí. Demà hi tornem, per això, a partir de les 7 del matí, amb més notícies en xarxa. Que vagi bé, que acabin de passar un bon dimecres.
Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast. La xarxa de comunicació local.
La Generalitat ha activat 3 eines digitals per respondre als dubtes sobre la Covid-19 a l'instant. Un bot a WhatsApp amb informació que s'actualitza cada dia. Afegeix el 681-012-012 als teus contactes i escriu hola per activar-lo. El cercador pregunta a GentCat amb les consultes més freqüents en català i castellà. El trobaràs a gent.cat/preguntescovid i al canal del 012 a Telegram amb atenció personalitzada i accés directe a les preguntes freqüents. Obre l'aplicació i busca l'usuari GentCat Bot. Prioritzem la informació actualitzada i contrastada. Ens en sortirem. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
xarxa de comunicació local.